Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que ens retrobem al so d'Herrera a COPE Lleida. Mira, sovint parlem de talent, d'oportunitats i de com les grans idees acostumen a associar-se a grans ciutats. Ho hem vist a pel·lícules, sèries, ens ho transmeten així. Però avui et vull parlar d'una idea que va néixer a Lleida. Perquè des d'aquí també es construeix futur, es generen projectes amb visió i es fa empresa amb capacitat d'anar més enllà del territori. Mira, l'emprenedoria no entén de codis postals. I a casa nostra hi ha persones i equips que amb esforç, constància i una bona idea han estat capaços no només de tirar endavant en els seus negocis, sinó de créixer, de transformar-se i d'obrir-se nous mercats. Avui en tindrem un exemple concret. Parlarem amb la directora de la Pometa, que és una empresa nascuda a Lleida i que presenta avui la seva nova etapa amb canvi de nom i amb l'objectiu clar de guanyar presència tant a nivell nacional com internacional. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Ricard, com estàs?
Bé, amb la Laia ja sabeu que durant molts anys hem mantingut tertúlies, a les tertúlies de la dona aquí a la ràdio, i que també la coneixeu perquè és la presidenta de l'associació App Lleida i d'altres històries. Però, a més, la Laia és la directora de l'agència La Pometa, és la fundadora. Veu néixer el 2012, Laia.
Sí, vam néixer. Vaig començar jo sola el 2012, tota agosarada, en plena crisi. Així que, ja hem passat uns quants anys i hem après molt i, sobretot, hem crescut molt.
Clar, el créixer molt també fa que parlem avui de que, la Pometa com a tal, doncs, com a que potser s'havia quedat petita i heu decidit fer un pas, un salt, més que un pas.
Sí, hem decidit. Al final la necessitat és el que ens ha portat. La Pometa, doncs, és un nom que me'l quedo amb molt carinyo, és la nostra marca, la meva marca. Me defineix molt, quan vaig començar fa 12 o 13 anys ja. Mm. Però és cert que per tipologia de clients amb els que tenim, clients molt més globals, internacionals i grans marques, la Pometa ens posicionava molt petitons, no tant de Lleida, però sí molt petits, i pel diminutiu. I és un nom que en el seu dia vaig crear molt entranyable, perquè em definia molt, però ara, com hem evolucionat i hem crescut, també som un equip molt més gran, doncs havíem de buscar un nom, una marca que ens representés millor.
Estem parlant ara de com us anomenareu a partir d'ara?
Sí, a partir d'avui ens anomenarem Zeta, i una mica aquesta nom, aquest naming nou, és perquè Zeta és, sempre fem la lemosia de que és l'última lletra de l'abecedari, però també la nostra comunicació, la nostra manera de treballar, sempre diem que pot anar des de la A a la Zeta o des de la Zeta a la A, no? I també estan aquestes dues lletres en aquesta nova paraula, no? Tot i així, mantenim un petit guinyo, que espero que vegueu, a la gràfica, a la nova marca de la Pometa. Un petit guinyo que segur que els que ens heu conegut i que coneixeu la Pometa, doncs veureu. I és una petita mossegada que deixem de la Pometa a Zeta, perquè quedi constància, no?, d'on venim. No ens oblidem del tot de la nostra marca, ni molt menys.
Anava a dir, clar, vosaltres ara feu un salt molt endavant, vas començar sola, de fet, ens ho explicaves, sí. En un àmbit local totalment de Lleida. Jo he sigut testimoni d'aquest creixement de la Pometa, incorporant a personal i agafant cada vegada projectes més grans i ja de fora de Lleida. I suposo que aquest salt també és com un salt de Lleida cap enfora. És a dir, ara ja anem a nivell nacional i, per què no, internacional també.
Nosaltres tenim oficina a Lleida, tenim a Barcelona també. Ara obrirem una oficina, un espai de moment a Madrid, amb una persona allà. I ja fa un temps que tenim una persona a Mèxic, perquè tenim un client que és gran, que és Bimbo, i llavors amb aquesta persona fa un temps que estem treballant amb Mèxic, no? Caram. Però sí, és un salt important per l'agència. Passarem de ser unes 9 o 10 persones que érem aquí ara a Lleida, a unes 22. I això també doncs és un repte. Bueno. Contenta, però és un repte.
Bueno, ja en parlarem més endavant. Avui era perquè avui heu descobert el rètol i aquest canvi de marca.
Sí. No sé... De fet, veureu a tota la ciutat de Lleida, hem fet també Mupis, que podreu veure, i allí veureu la nova marca, i espero que sàpigueu veure el petit guinyo que hem fet de la pometa.
De totes maneres, a nivell personal, Laia també serà un salt, suposo.
Bueno, és un salt perquè també hauré de viatjar més. Ja viatjava bastant, però hauré de viatjar més, però estic contenta, perquè al final nosaltres crec que podem aportar molt com a agència. Ja portem molts anys aquí som coneguts i crec que la professionalitat i el compromís de l'equip ha sigut sempre molt bo. I és una cosa que volíem portar la creativitat d'una agència independent de Lleida, doncs poder-la portar a tot arreu, no? A Barcelona, a Madrid, i que a Madrid pues, se conegui Zeta i sàpiguin que els seus orígens està a Lleida.
Molt bé, doncs per fora de Catalunya, Zeta, en català li direm Zeta, però que sapigueu que les arrels i el motor segueix sent lleidatà.
Sí, no canvia, la proximitat i el compromís de l'equip de l'agència és la mateixa i simplement pues, que creixem i créixer doncs, i evolucionar és positiu.
I tant, i per això ens en fem ressò. Laia Rogel, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Ricard, merci.
Enhorabona. Ens falten 3 minuts per arribar a 12:15. Hores d'ara, hi ha hagut una baixada de temperatures aquests darrers 2 dies. Hores d'ara, just per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat avui a una mínima de 7 graus i mig, que és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui baixen les temperatures. Màximes de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 graus a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 11 graus a Viella. Predomina el cel molt ennuvolat i al Pirineu s'esperen precipitacions febles i ruixats durant aquesta tarda. Cota de neu al voltant de 1.300-1.500 metres. Per demà s'espera un temps més estable. Serà un dia de sol amb cels poc ennuvolats, tot i que per la tarda al Pirineu el cel quedarà cobert amb possibles ruixats. Temperatures màximes en ascens. 22 graus a Lleida, 19 a Tàrrega, 18 graus a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Les temperatures nocturnes, en canvi, baixen. 6 graus a la capital i 1 grau a la Seu d'Urgell, amb glaçades febles a zones del Pirineu. Tant avui com demà, vent fluix de ponent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia.
¿Son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de
motos. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
A lo largo y ancho de nuestro país, visitamos lugares... donde crece la esperanza.
Pues bienvenidos de corazón a un lugar donde el corazón es lo prioritario.
Donde se da calor y techo a quien no lo tiene.
Lo más importante es tratarlo como personas, como hermanos.
Apoyo y atención a quien se siente solo.
Parto de la base de que la religión es amor.
Porque detrás de la iglesia hay mucho más.
Yo tengo mucha esperanza en la iglesia, muchísimo. No hay una cosa igual en este mundo.
Solidarios por un bien común.
Salud mental.
Es un problema que tenemos que tener todos muy presente, que no es de otros, sino que es de todos y tenemos que luchar para que no exista.
El sábado a las 12 de la mañana, en 13. Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, 2 pantallas y 4 micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de Forquilla i al migdia, la nostra carta que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i el cabrit al forn a baixa temperatura. Disposem de sala privada per a empreses i famílies. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Dimarts tancat. Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973-2665-12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Doncs apa, que ens n'anem ja directes cap a la una de la tarda. És dimarts, anava a dir, és un dimarts normal, perquè la setmana passada... És que sembla que faci molt temps, ahir ho parlàvem amb el Joan Ramon, amb el Josep Lluís Gómez, perdó, l'advocat. Fa una setmana, i ara i 24 hores, una setmana i un dia que vam tenir l'apagón, aquest de la península Ibèrica. Ja és com passat, ja... Home, oblidat no, perquè no ens deixen, perquè ara tots entendrem d'electricitat, de la AC, de la DC, de la contínua, de les renovables, de la... Sí, ara ja entenem tots, ja d'això ens ho estan explicant i ja som experts en saber fins i tot per què va fallar. No ho saben ni ells, però bueno. No, dit això, dic, dimarts passat ja saps que vam fer un programa especial, doncs, visitant molts sectors per a veure com havien pogut... com havien passat el dilluns de l'apagón i com els havia afectat. I per això doncs, no vam tenir, entre d'altres coses, la tertúlia dels polítics, que toca cada dimarts, i que avui sí que els tenim aquí pleno, de fet, els tenim a tots. Roberto Pino, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres l'Anna Florista, del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
David Mele, de Junts, bon dia.
Un moment que agafa aire. Bon dia, sí, bon dia, sí. Bon dia.
Josep Roca, de Vox, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No us dona aquesta sensació que l'apagón ja va passar fa molt temps? Va. Fa una setmana i un dia.
Una setmana, sí.
Sí, però jo...
Bueno. Però en els trens d'ahir també, bueno. És que una cosa tapa l'altra, vull sí. Dir, és que això és un continu.
El tema dels ferrocarrils dona per moltes tertúlies,
molt.
Dona per moltes, ja comença a ser preocupant, Bé, al final un ferrocarril té la carretera feta, i no té trànsit, vull dir, hauria de ser una cosa que anés del punt A al punt B, bueno, sense cap mena de problema, i no està passant així, al contrari, diria que anem enrere, David.
No, només una dada, a veure si és certa, que el robatori
del coure
que va ocasionar tot aquest lío, l'import resultant
poden ser 1.000 euros.
Sí, van dir que pocs diners.
I quines són les conseqüències majors avui en dia?
Sí, però a més sembla que ha estat ben planificat, perquè dius l'import és molt petit, però al final el mal que ha fet ha sigut enorme. Per tant, aquí s'ha d'investigar a fons per saber què ha passat.
Bueno, ja ens deixa sobre la taula lo vulnerables que som, no?
Exacte.
Jo deies, Ricard, no, sembla que faci molt. A mi el que em preocupa és que no fa tant, fa 8 dies exactament,
i
a dia d'avui... No tenim respostes, no, del que realment ha passat.
I lo que tardarem.
Sí, això és una mica el...
D'aquí 40 anys ho desclassificaran, ja us ho dic ara. No ho espereu vosaltres, ara, això.
A mi em dóna la sensació, espero que no, però que exactament no acabarem sabent. Perquè, no, a més, hi ha moltes variables...
Són tots molt descreguts, però vaja, jo crec que hi ha en marxa tres grups d'investigació de la Unió Europea, de
l'Auditoria de la Unió Europea, però,
sí,
però
sí, bueno... Sí. Bueno, també hi havia...
No s'acaba. Però el que diuen amb uns...
Però preocupa, no?
Amb uns tres mesos, que diu...
Acabem de dir la veritat.
Ni fem una i que funcioni.
També hi havia un comitè d'experts del Covid i resulta que al final no existia. Vull dir que aquí passen coses molt estranyes i...
El que és estrany és que hi hagi gent pensant que no existia el Covid, però més enllà d'aquestes bajanades, no? Crec que...
Suposo que no ho dius per mi, Laura, perquè jo el vaig patir, vull dir que no el nego.
Amb el cas d'això, jo crec que també hem d'explicar les coses, no? Vull dir que un problema d'aquests s'està donant algunes informacions quan van sortint, però que evidentment haurem d'esperar uns mesos, tots els experts ho diuen, no? Que farà falta uns mesos per saber ben bé què és el que va passar, doncs tampoc siguem allò de no sabem res, perquè...
Pepe Gotera que va aixecar el botó...
Fa falta un temps per saber les coses amb fonament.
No, negatius no, el que passa és que és una ciutat molt fràgil i molt vulnerable, llavors és obvi que, si més no, uns indicis després de 8 dies...
Jo ja tindríem que saber.
Un govern els ha de tenir i s'ha de ser transparent i, si més no, dir quins són...
Perquè,
no,
més enllà, perquè per començar a ficar els mecanismes
dient,
perquè no torni a passar.
No?
Vull, al final és
bueno,
dir...
És que barregen moltes coses, és dir, l'energia solar... Però
és que al final, que estem parlant aquí, i igual que al final venia pensant en això, de la responsabilitat aquí, més enllà de la responsabilitat política, al final estem país d'un país que hem construït entre tots durant molts anys. Vull dir, aquí culpables ho podem ser tots. Aquí és més tard averiguar el per què per poder ficar les solucions. L'altra és... que independentment, i no podem fer cap tipus de broma ni res, perquè al final les conseqüències econòmiques d'aquest apagón van ser brutals, ¿vale? Ens hem de quedar amb aquells moments que vam viure cadascú a la seva manera, més enllà dels problemes i tal, que durant 8 hores, jo, per exemple, la meva filla que té 18 anys, està bé, aïllada del món, no li havia passat mai això,
ja,
ni a la pandèmia.
La teva filla i tota la ciutadania.
Sí. Dic, però el seu plantejament era això, de dir, a la pandèmia sí. Van ser unes circumstàncies, aquí estaven aïllats.
No podem confiar tant en la digitalització, hem de tindre sempre un plan B, i estem mal acostumats, i les coses, doncs jo no auguro així un futur molt plàcid, no? I que jo crec que això, si no posen mesures ràpides, tornarà a passar, i que aquí s'ha posat de relleu que hi ha aquesta polèmica entre nuclears, no, nuclears sí, però que està vist que si véssim tingut les nuclears això no hagués passat, con lo qual hi ha molta polèmica.
Us anava a dir que...
La culpa és teva, Ricard.
Sí, la culpa és teva.
No, que saps què passa? Que ara... els grups que són partidaris o detractors de les renovables o de les nuclears aprofiten
cadascú va
i van llançant les seves teories. No?
Jo més enllà de les causes...
Jo crec que hauríem d'anar molt més enllà i superar ja aquests temes, però bueno...
No, jo el que volia comentar que més enllà dels orígens, les causes culpables i demés, jo el que hem de posar sobre la taula els protocols, no? Les actuacions que hem de seguir un cop doncs, patim una situació d'aquest tipus, no? Perquè una de les lliçons que ens hem de portar de la jornada de dilluns passat és la reacció de la ciutadania, de tots una mica, no? De com actuar i com en situacions d'aquest tipus, no? Que és aquí la part que pot ser... també hem de revisar i hem de,
sí, Roberto,
de valorar.
S'ha de valorar, però has de tenir en compte que la major part dels barris uns li va arribar a la llum a les 8 de la tarda, els altres
a les 10, a les 2
però
de la
què passa si,
els de l'Horta.
Si això passa 48 hores. Aquest civisme hagués existit.
Sí, però pues,
fixeu-vos-hi
que... Perquè la gent era tot al carrer, però això si dura 48 hores, que passa o més. Jo sí. Crec que aquí els ànims s'havessin ja posat més alts.
I amb l'apagada, segle XXI, era curiós, no?, de veure que l'única cosa que podia funcionar era el
transistor. La ràdio pila, el transistor.
Sí, és a dir, marxar no sé quants anys en
pilera. Hi ha piles,
però
fer, no?
Piles.
I després una altra cosa, jo soc molt d'energies renovables, però és curiós també de que moltes, no només els particulars, sinó empresaris que utilitzen plaques solars, de que amb una apagada no podien utilitzar aquesta llum, sí, no?
Per... Això és perquè no el seu instal·lador no els va informar bé i no saben ben bé el que tenen.
Estic d'acord, però és que així està moltíssima gent.
Sí, ja està, llavors, dius... més del 85% de les instal·lacions estan així.
Correcte. No?
Però per normativa...
Perquè has d'estar connectat a la xarxa, i com que el que falla és la xarxa, aquí l'únic, entre cometre, el que tenia aquell sistema de bateries i això, i al final l'autonomia...
No, només que tinguis un sistema que temporalment et pugui desendollar de la xarxa, tu pots, si és de dia i no tens bateries, pots funcionar amb la que està generant els panells. A la nit et quedaràs sense llum. Si tens bateries i estan carregades, doncs podràs seguir, i quan torni la xarxa normal, el dispositiu et tornarà a connectar la xarxa i ja està.
Estem parlant d'un mecanisme d'uns 400 euros.
Sí, per això ho dic, que per això quan instal·les la teva instal·lació de plaques solars, primer que no tots els instal·ladors ho explicaven, i segon que, bueno, els costos que tenien abans, doncs deies, escolta, això no passarà mai, no? Doncs,
una mica
m'ho elimino.
Pues Ricard, el que deies és almenys de què ens ha servit, ha passat una setmana i al final aquesta pedagogia que tot això fa, us recordeu fa un mes que ens deien lo del kit de supervivència,
sí.
Mos en fotíem, perdó per l'expressió, eh?
Però aquest kit venia més aviat per fer creure a la ciutadania que era necessari gastar i invertir en rearmament.
Bueno,
vale? Això venia...
No,
ho veig des d'aquest punt de vista.
No,
però ningú es pensava que vindria per una pagina.
Jo crec que lo de tindre el kit de l'espelma, les piles, el botiquí, la farmaciola,
sí,
això, jo crec que ja ho sabíem de
tota la vida. No, però jo el problema que tenia és que... Tot això ho tenia la meva sogra, i la meva sogra està a Barcelona.
Ja, però tu no ho tenies.
No, perquè jo confio en la meva sogra, que la tinc al costat, i aquell dia no hi era. Hòstia, de veritat, que la vaig donar molt a
també, faltar. Que ja tenim una edat, pues, també sí que tenia la ràdio guardada amb les piles, i va ser, la veritat és que va ser una sort, perquè estàs informat.
Tu has dit, tenim una edat?
Sí,
jo
faré 44 anys ja. Jo tinc
quina edat és això?
Home, no, però vull dir que ja no... Que per exemple, els joves de 20 o 25 anys no saben ni el que és la ràdio en piles, però jo tenia la ràdio en piles, tenia l'espelma, perquè, bueno, a vegades pues, te pot marxar la llum de casa, te pot marxar la llum de l'edifici, si estàs preparat per això, no?
Laura. La idea... Bueno, perdona, Laura, sí.
Sí, parla. No, més en relació a l'apagada, a part del tema aquest dels kits, jo crec que algunes coses sí que anem sabent. Una és que el problema no està en l'origen de l'energia, per tant, l'ho d'aprofitar ara els partidaris de la nuclear o els detractors, aprofitar això me sembla que no té sentit, perquè jo crec, jo tot el que he escoltat de tècnics ja diuen que no, el problema no és l'origen, sinó el sistema que tenim per distribuir l'energia, tingui l'origen que tingui, no? I per tant, segurament és més una qüestió d'inversions amb el sistema de distribució, amb els mecanismes d'aïllar problemes, amb els mecanismes de control, que no pas amb els orígens de l'energia, que el tema de les renovables jo crec que està aquí per quedar-se i que també
genera
uns estalvis molt importants per la indústria.
Perdó, fixa't que hem anat a parar amb lo dels ferrocarrils. Al final, quina és la solució? La inversió.
Sí.
O la manca de manteniment o la manca d'inversió, no? Ha sigut el problema. Fixa't, més o menys.
Manca d'inversió, que els comportaments humans, al final, ja sigui la Covid, ja sigui una falta d'energia, és el mateix. Per la Covid tothom anava a comprar paper higiènic.
Perdona.
El tema de l'apagada ha sigut l'aigua.
Dimarts vaig anar a un supermercat a Lleida i estava arrasat.
Ja.
I vaig flipar, li vaig fer una foto i tot, perquè vaig pensar, és que no pot ser una altra vegada que la gent compri paper de vàter. És que no ho entenc.
Però,
és que no arribo a entendre el per què.
El per què, no ho sé.
Bueno, el paper de vàter
no trauré el des, una estratègia dels equips de màrqueting.
Però sí que és veritat que amb l'apagada es va generar una problemàtica molt gran, i era que jo almenys a casa no tenia aigua.
Aigua tampoc.
Aigua potable per beure.
Aigua no en tens.
Estem parlant de vores, però ara, aprofitant les paraules de l'Anna, no, que comentàvem, imagineu-vos que això passin 10-20, o si em permeteu fer una mica de spoiler, hi ha una sèrie, no direm que és plataforma, que parla del dia zero i precisament
passa
és d'una apagada. Exactament.
A veure, dit això, jo estàvem aquí a la ràdio, perquè
estàvem
fent ràdio,
que ja l'hem dit.
Se'n va anar la llum, vam seguir funcionant a cop de bateries, perquè teníem un sistema que ens aguanta 45 minuts, vam poder acabar la programació, i amb el company, amb el Sergi i altres companyes, estàvem a les finestres a veure què passava, ja assabentant-nos de tot. Jo em vaig començar a quedar tranquil quan van començar a parlar de que s'estava reconnectant amb la xarxa francesa sí. i que estaven reprenent la corrent elèctrica a la zona de Girona, País sí. Basc i Andalusia, de la que ve del sud de Marroc. I llavors vaig pensar, bueno, tardarà més o menys, però està en marxa. Però estic amb l'Anna, que si tu et plantes a les 8-9 del vespre d'aquell dia i no hi ha notícies de que s'hagi pogut reconnectar a cap lloc i que no se sap res perquè ara jo me'n vaig anar a dormir sense llum i ja sabia que acabaria tornant a la matinada, que al matí en tindríem, vale? Perquè ja hi havia el 80% de Catalunya connectada
i ara
érem dels últims. Però insisteixo, si passa un o dos dies i seguim, aigua, caos. Transports, ascensors...
Hospital.
És veritat que al final te poses el pitjor dels casos, no? I passa l'estona i no ve la llum i pots pensar pues, a veure què passarà aquí.
No, pots pensar de tot.
El que passa és que jo vull posar en valor la tasca dels serveis d'emergència i després també com s'ha comportat la gent gran també, que van viure temps més complicats fa molt temps i inclús ahir m'explicava una persona jove que anava per Barcelona, no sabia com tornar a casa perquè estava acostumada a anar sempre amb el metro i tal, i els carrers sense llum, i la tasca de la gent gran que els indicaven per on havien de passar, pels carrers i tot. Vull dir que s'ha de posar en valor aquesta gent gran, la seva experiència i el seu gran comportament.
Després, Ricard, hi ha un tema, si em permets treure un...
Sí, sí.
No és que tregui un altre tema, però justament amb l'apagada... Els mitjans de comunicació tenien un paper molt rellevant. I a mi em va indignar, perquè semblava que Lleida no existigués, o sigui, de tot allò que es parlava, no diré cap mitjà, però també dels missatges que s'anaven enviant als segons quins mitjans de comunicació. És a dir, es van fer moltes hipòtesis, que s'havia sigut un accident aeri, van anar sorgint diferents coses, fins i tot que s'incitava la gent no moure's de casa i no anar ni als supermercats a comprar sí. aigua. Llavors, clar... hi ha mitjans molt, molt potents que tenen un altaveu molt gran i segons quins missatges acaben donant, doncs més que ajudar a vegades van en contra, no?, de poder solucionar
bueno, les coses. Però al final, fixeu-vos que al final la ràdio va tornar a ser el nexe d'unió per buscar algo d'informació, algo de llum, sí, sí. Anava a dir, però no volia dir així.
Per això, Ricard, però... nosaltres hem entrat recentment, em sembla que aquest matí, una petició a la comissió corresponent per a que, en el cas de la gent gran que depenen del botonet de l'assistència, per a que hi hagi poder implementar un sistema, pues, com sigui, per exemple, per ràdio o per com si fos un walkie, per a que en casos així pues, puguin estar connectats, perquè clar, molta gent es va trobar que no podien
trucar al 112, va dir la paeria que van tindre que baixar les ambulàncies en determinades zones perquè la gent pogués acudir, perquè no, el telèfon. I aquesta desconnexió que tens en el món, que no saps si el teu familiar ha arribat, si no ha arribat, això també te posa amb una tensió enorme.
La gent que... Mira, vaig coincidir amb una dona aquest cap de setmana i parlàvem d'això. I li dic, mira, jo al final, insisteixo, jo quan ja vaig saber que començava a arribar la llum a Girona, País Basc i Andalusia, jo em vaig quedar tranquil. És qüestió d'hores. I ara és qüestió de temps, però això ja està en marxa. Per tant, ja et quedes tranquil. Escolta, passa-ho com puguis. I jo li deia això i ella em va dir, diu, ja, però a mi em va enganxar a Sevilla.
Claro.
A punt d'entrar al tren, que em sembla que surt a la una, o sigui que a punt. I allí ens vam quedar. I clar, allí ens vam quedar sense informació, sense manera de tornar, sense saber...
Ens van quedar penjats qualsevol punt.
És molt diferent on t'agafa, clar.
Clar, depèn d'on t'enganxi, doncs és diferent.
Si t'agafa a casa, ni que sigui una espelmeta i la ràdio, doncs ja vas esperant i ja està, però clar, si t'agafa amb un tren...
Bueno, que ens pensàvem que no viuríem res aquests darrers 6 anys, i ja veieu, una pandèmia, que també qui ho havia de dir, i ara un apagón general a tota la península Ibèrica, que insisteixo, ja ha passat i em sembla que és lluny, però qui ho havia de dir? Un apagón total.
Que serveixi d'aprenentatge també per les polítiques locals, que aquí el Roberto,
absolutament,
com que veig que té boli paper, però per exemple a les residències de gent gran, que tinguin, no, per exemple, grups electrògens que els hi permeti, doncs, si més no, subministrar la llum d'una certa...
Home, jo crec que s'han inventat més ara. Bueno, després d'una psicosi d'aquesta sempre hi ha aquests aprovisionaments.
Que serveixi per dintre aquesta projecció de futur, no? Intentar resoldre i facilitar la vida de la gent.
Ara, el que sí que ens ha de servir és per obrir la ment i pensar que no tot el que tenim és segur.
No tenim res segur.
Perquè a vegades pensem que vivim en una societat en la que, escolta, tranquils.
Sí. Jo crec que...
Tenim els nostres problemetes, però no passarà res, i ja ho veus.
Està clar que no som res. Això està quedat demostradíssim, ja va quedar demostrat.
Mireu la sèrie, us agradarà.
Jo crec que també el que queda demostrat és que normalment cada dia funcionen un munt de coses supercomplexes.
I que no valorem,
Que no ho tenim en compte, no estem acostumats a apretar un botonet i que es posi tot en marxa.
No, Laura, i encara et diré més, encara ens emprenyem quan tarda un segon.
Ah, sí, ja no tenim espera.
Sí o no? Aviam, tu et connectes amb una web i, ui, tarda un segon de més, no? O l'ordinador, ja l'he de canviar perquè abans arrencava amb 15 segons i ara li costa 20.
Sí.
Bueno, a vegades va haver aquestes aturades per dir, escolta, anem a valorar el que tenim. Xavi, que fas estona que ho dius? Quina sèrie em dius?
La de...
Dia Zero.
Ah, Dia Zero. Es diu. Sí. Però es diu així.
Quina plataforma, sisplau?
No fa falta dir el nom, però qualsevol plataforma.
Això ho busqueu a internet, David.
Ara perquè en tenim, però com que...
Paga molt la pena.
Bueno, va, dit això, estem a portes de Festa Major a Lleida.
Aquesta és l'actitud. Un tema alegre.
Estem al maig, ja hem tingut la Fira de Titelles, una gran Fira de Titelles que ja està consolidadíssima al calendari. Tenim ara la Festa Major per davant, Moros i Cristians l'altre cap de setmana, l'Aplec del Caragol també, que per ser el Caragol Tour els va enganxar a Madrid, el tema aquest de la pagada.
No, però hi eren,
perquè acabava de parlar amb el Cosme, que el tinc d'enviat especial, i vaig parlar amb ella a les 12:20, que encara no se n'havia anat la llum, estava tot preparat, i l'endemà ja ens va explicar que al final res de res, i feina rai per poder tornar. Per poder tornar a Lleida, que van arribar a les 3 de la matinada.
Bueno, també van vindre la Festa Major de Magraners,
sí.
Feria Abril,
sí.
Multitud d'actes.
Bueno, escolteu, Festa...
L'UDL,
Festa Major, hi ha una cosa que no he mirat ja perquè dic, mira, ja m'he...
Ah, perdó, l'horari del Morera, te'l vaig passar, no?
No, és veritat, mira.
No, és que el 23 d'abril, els oients que en recordin i en segueixen la tertúlia dels polítics, va sortir el dubte de si per el dia del dia...
No, el dubte...
No, però Google...
L'any anterior no van tancar les 5.
Correcte.
Pues el dia de Sant Jordi.
I aquest any el David Melén va enviar una foto a les 6 i escaig i va dir, segueix obert i estarà fins a les 8. Dono fe, va enviar un missatge.
Una altra cosa no, però aquestes me les apunto.
Bueno, dit això, escolteu, Festa Major, va. Jo l'únic que no he mirat de la Festa Major és el temps que farà, perquè ja m'és igual, ja que faci el temps que vulgui.
Algun dia de ploure.
Ens abrigarem o paraigua. Què hi farem? Perquè ha hagut una baixada de temperatures interessant. Què us sembla la Festa Major? Hi trobeu a faltar alguna cosa?
Pues jo sí.
En sobre alguna?
Jo sí.
En aquest,
jo,
què et falta?
A pesar de les 250 activitats que hi ha, que hem de posar en valor el cartell, que a mi m'agrada, però jo trobo a faltar activitats per la gent més gran, és a dir, 60, 50, algo més...
Què vol dir gent?
No ets la primera que m'ho diu, això.
No, a veure, jo me sembla molt bé que hi hagi pues, concerts del Niki Núñez, ho dic bé, los Búhos, que no sé qui són, los Sexinen, que són de Quilleda, però que no els conec, me sembla molt bé, però jo crec que també ha d'haver una activitat perquè pugui participar tota la ciutadania, i hi ha d'haver pues, activitats per certes edats que no es tenen en compte.
A partir de quina edat?
A veure,
que... 44, una mica més amunt.
N'hi ha com l'Orquestra Meravella, la passada endavant, que està molt bé, però que sí, que em falta més. I després una altra cosa que sempre hem reclamat a Cultura, i us sabeu els que esteu a Cultura amb mi, que sempre hem reclamat que el cartell havia de ser més potent. Hem millorat, però encara segueix sent un cartell que no està a l'altura del que és Lleida.
Que a mi aquest no m'ha desagradat.
En general, però hem millorat i s'ha de reconèixer que hem millorat perquè hi ha gent al cartell de gent que ja és de pes a nivell nacional i ho valorem, però el que diu l'Anna, a nivell de gent gran falta més i a nivell de més qualitat encara.
Jo considero que durant l'any l'Ajuntament té moltes activitats amb gent gran que les podria incloure dintre del programa de la Festa Major i no es fa. I seria bo que hi hagués aquest contacte intergeneracional i que es donés un protagonisme a la gent gran amb una sapiguent quines són les preferències, quines activitats voldrien fer i que, a més, dic una cosa, tots hem de participar de lo que és la festa major, però sembla que sol estigui dirigida cap al jovent, o bé que els determinades franges d'edat sol puguin anar a acompanyar els nets o acompanyar els fills. Jo considero pues, que ha d'haver d'activitats per
no
tothom.
Potser no cal un imaginem, no, tampoc, però bueno.
Això és participatiu, per definir però, el programa de la festa major.
No, però hi ha moltes associacions de gent grans, associacions de veïns, que se'ls pregunte quines són les preferències, com se podria participar. Jo crec que això, Roberto, s'hauria de fer.
Bueno, és difícil
no tota
arribar...
la ciutadania jove i li agrada el xumba-xumba, bueno, de buscar altres coses.
És difícil arribar a tot
el públic. No riguis, Melé, que també tindràs artrosis.
Ja la tinc ara. Si el problema és que jo es vaig adelantat al meu temps.
És difícil arribar a tots els públics.
Ja ho sé,
veritat,
però jo cada any
sempre se treballa
mateix,
amb aquesta voluntat,
Roberto,
no? De que agradi, però és complicat. És
ja, però
cert,
posa
no?
Hi una activitat, sí que hi ha sardanes, sí que hi ha balls folclòrics i tal, però almenys una activitat pròpiament.
El que sí que podem dir des del punt de vista de regidors i regidores és que és una agenda frenètica que amb un reguitzell important d'activitats que moltes vegades malauradament no et permet estar tot arreu perquè n'hi ha moltes activitats que s'acaben solapant, és obvi. I vaja, evidentment jo penso que l'oferta cultural també és important i diversa, més enllà, no? de que sigui per gent més gran o gent més jove, que probablement es pugui implementar amb altres activitats. Bueno,
això és introduir-la.
Sempre es pot millorar, sempre es pot tenir en compte totes aquelles activitats que fan les entitats i el que demana no només els ciutadans,
pues
sinó també les barriades.
Si es veu que hi ha persones que els agrada anar a ballar, pues, en vez de fer un ball n'hi fas més. Sí que durant l'any hi ha lo de la llotja, no sé, preguntar les preferències i dir com participaria, pues, feu-ho.
Sí, el que no es pot permetre és que hi hagi pobles de 20.000 habitants que tinguin millor oferta que la ciutat de Lleida. Quan això està passant a nivell de joventut i de gent gran, que tenen més orquestres potents, no ens ho podem permetre perquè és una ciutat que estem pagant uns impostos terribles i hem de tindre un cartell de luxe. I ara no és així encara que haguem millorat una mica, no és així.
Potser hem caigut amb el tema de quantitat en lloc de qualitat?
Pues potser sí, potser cal...
No.
Sí.
Jo crec que és complicat, perquè si féssim poquet i ens ho gastem tot en un grup, llavors ens queixaríem de que si a mi no m'agrada hauríem de fer coses més diverses perquè hi hagi més públic, però fer moltes coses i totes de supercartell, doncs és
no
un diner que tampoc
no,
podem.
No, això és inviable. Tot.
Llavors, jo crec que hi ha bastantes activitats que al final també la... Segur que gaudirem de la festa major, vull dir, crec que és un mes que tenim un munt d'activitats bastant per públics diferents.
Tenim moltes relacions, un cop passada la festa.
Sí que també hi ha un aspecte que debatem sovint, que és el tema de descentralitzar activitats, de si passen només en un lloc o també que hi hagués una mica més de sensació de festa a tots els barris. També és una qüestió que ha sortit moltes vegades, no? I que està sobre la taula. Però vaja, en tot cas, qui tingui ganes de festa major...
Sortirà i gaudirà.
Sí.
M'enviaven un missatge que em deien jo trobo a faltar Hereus i Pubilles. No sé per on va la...
On està el Cosme?
No.
Acaba de sortir publicat, els joves referents.
Però aquest any n'hi haurà d'Hereus i Pubilles.
Bueno, aquest és el model que...
Bueno,
a
pesar de que associacions...
Només tinc 3 minuts. Me'l pots guardar per la setmana que ve?
Dos minuts.
El que està clar, que a pesar de que associacions, a pesar de que oposició... Ens hem mostrat contraris, ells RQR d'esquenes i tirem cap als referents i fora Pubilles i Hereus. I ja està, és molt trist.
No, nosaltres sempre hem apostat per les tradicions, el que passa que també s'han de modernitzar i aplicar una mirada més actualitzada. No?
Però, Roberto,
ja no.
A veure, és totalment compatible.
És un model que el foment del pubillatge català ens avala el nostre model, espero anar d'anar a les pubilles del segle XXI.
Roberto,
teniu a la major part dels lleidatans en contra.
No,
la major part...
La major part, Laura, sí.
Això és la teva visió.
Els comuns, no. La major part...
S'ha de complir el reglament del pubillatge.
Jo crec que
català, ha, eh? Crec, que ho posa
jo diria que hi ha una majoria de lleidatans bastant
alient com a pugill.
Ni a favor ni en contra.
No han d'anar vestides a tot arreu.
Més enllà en 30 segons.
Més enllà de la figura, que jo crec que això, Ricard, és tema de debat d'una altra
tertúlia. Sí, sí, ja ho veig.
Els noms que es proposen, entre els quals penso que hi ha l'Adrià Codina...
Correcte, un referent al món de l'art, jove...
Jo penso que són dues coses diferents.
Això és perfectament compatible.
Està molt bé que hi hagi referents, però també, però no,
que es pugui promoure
no,
la gent
no oblidem i no acabem amb la figura dels pubilles.
No, res, el pròxim no ple, tots vestits de reus i de pubilles.
Sí.
Jo aquest meló m'he quedat curiós.
Sí, sí,
disfruteu lleidatans i lleidatanes de la Festa Major, feu-vos amb un programa ple d'activitats. Crec que hi ha moltes coses.
Que ve, ja farem les valoracions i veurem si l'Anna...
La Festa Major.
I tenim
una sorpresa.
Escolteu, a paeria.cat teniu tot el programa si no l'heu rebut a casa.
Hi ha moltíssimes activitats.
Roberto, Anna, Xavi, David, Josep i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies, que tingueu bona Festa Major i que sigui ben cívica.
Bona Festa Major.
Vinga, que sóc el Ricard Álvarez. Estàs escoltant Herrera a COPE Lleida i ara seguim explicant-te tot el que t'interessa, però des del migdia, de COPE Catalunya i Andorra, amb el José Miguel Cruz, que acabis de passar bon dimarts des de Lleida i tornem demà a les 12:20.